Són les 3 de la tarda.
Carta dominical de Monsenyor Enrique Benavent Vidal, bisbe de Tortosa.
Aquest diumenge es clausura en totes les catedrals del món el jubileu extraordinari de la misericòrdia al qual ens va convocar el Papa Francesc. El pròxim, solemnitat de Jesucrist, rei de l'univers, ho farà el Sant Pare en la Basílica de Sant Pere del Vaticà. Al llarg de l'any hem tingut ocasió de reflexionar sobre el misteri de la misericòrdia de Déu, que és la característica determinant de la seva relació de pare amb els seus fills. Sobre les paràboles en les quals Jesús es revela el cor del pare. Sobre el sentit de la doctrina de les indulgències i sobre les obres de misericòrdia. Hem tingut l'oportunitat de peregrinar a la catedral de la diòcesi i de realitzar el signe d'entrar per la Porta Santa. Se'ns ha ofert també la possibilitat de tindre algun gest per ajudar a aquells que per viure en alguna situació de pobresa estan necessitats de la nostra generositat. Aquest és el moment perquè cadascú de nosaltres faça personalment un balanç del que ha suposat la vivència d'aquest jubileu per a la seva vida cristiana. Per això, us vull invitar a que ens formulem algunes preguntes. La primera és si aquesta celebració jubilar ens ha ajudat a redescobrir com estem necessitats d'obrir-nos a la misericòrdia de Déu i viure el sagrament del perdó com un moment de gràcia i d'alegria. Per arribar a viure així la reconciliació amb Déu, tal vegada necessitem purificar la idea que tenim d'ell i del que és el pecat. Molts cristians viuen en una actitud de profunda desconfiança cap a Déu. Creuen que és un senyor perquè tracta les seues criatures com si foren uns servents que han de sotmetre's a la seua voluntat i es comporta amb elles com un jutge que és indiferent davant de la sort d'aquells als qui ha de jutjar segons les seues obres. La vida cristiana es redueix al compliment d'unes lleis i el pecat no seria altra cosa que la transgressió de les mateixes. Aquesta imatge de Déu desperta sentiments negatius, temor o rebuig. A més, porta a l'abandonament del sacrament de la reconciliació o a una vivència insatisfactòria del mateix, perquè qui s'acosta a ell només pensa en alliberar-se de la por. Si no canvia la nostra imatge de Déu, eixe temor mai desapareixerà de nosaltres. El Pare ens porta en el cor i ens estima com quelcom seu. Constantment ens ofereix signes del seu amor. La seva actitud cap a nosaltres es regeix per la llei de la gràcia. En tot moment es mostra amb claretat eixe amor que sent cap a nosaltres. Els nostres pecats no el porten a rebutjar-nos, sinó a mostrar-nos amb més claretat l'amor del seu cor paternal. No obstant això, nosaltres moltes vegades som cecs per a veure tants signes de la seua gràcia. Això ens porta a ser desagraïts amb ell. El pecat és ingratitud, indiferència o rebuig al desig que Déu té de que visquem en la seua amistat. Viure en la confiança, en l'amor del Pare i en el desig de créixer cada dia més en la seua amistat ens porta a voler entrar constantment per la porta de la seua misericòrdia i a viure amb alegria l'experiència del seu amor i del seu perdó. Que aquest jubileu ens ajude a redescobrir l'alegria de sentir-nos estimats per Déu. Fins la setmana que ve.
Ràdio Estel.
Tortosa, 90.1.
Now in Vienna, there's 10 pretty women.
Aquest diumenge a les 4 de la tarda sempre ens quedarà la música especial Leonard Cohen a Ràdio Estel. Repassarem la seva trajectòria de les mans de Mercè Raga. Especial Leonard Cohen aquest diumenge a les 4 a Ràdio Estel.
Llums de Nadal a Nova York. Del 30 de novembre al 5 de desembre, viu amb el Club Més Amics una estada inoblidable per gaudir l'ambient nadalenc de la capital del món. Gaudiràs d'un sopar jazz, sopar creuer, eucaristia a St. Patrick, gospel a Harlem, mercat d'arbres de Nadal i moltes més sorpreses. Del 30 de novembre al 5 de desembre, les llums de Nadal de Nova York amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació a clubmesamics.cat i al 93 409 27 70. 93 409 27 70.
Els de música, els d'actualitat, els d'entrevistes, els d'oci, tots els programes de Ràdio Estel al servei de ràdio a la carta de radioestel.cat. Escolta'ls quan a tu et vingui de gust.
La collita és abundant, però els segadors són pocs.
Mateu 9:37. Ràdio Estel.
A Ràdio Estel, tocs de cultura.
My skin is black. My forehead long. My hair is woolly too. My back is strong.
Aquesta veu que jo qualifico d'impressionant, una veu que realment no deixa indiferent i que, ben al contrari, hi ha molta gent que la sent una vegada i a partir d'aquí ja no pot deixar de seguir-la. És la veu d'una cantant que porta per nom Somi, així tal com sona, S-O-M-I llatina. I nosaltres en parlem perquè aquest dimarts 15 de novembre Somi serà aquí a Barcelona, concretament a la sala Jamboree de la plaça Reial, en el marc del 4 Sant Miguel Jamboree Jazz Club Festival, perquè els festivals de jazz cada vegada tenen el nom més llarg. Bé, en qualsevol cas, som-hi, i aquesta és la notícia interessant que m'ha plagut molt de portar-vos avui, serà per cantar acompanyada, evidentment, a banda de fer turisme, si és que en fa, però això ja no ho sabem, acompanyada de Jerry Leonard al piano i Michael Olatuja al baix. Somi és una cantant singularíssima, americana, pel fet d'haver nascut a Illinois, però de filla d'immigrants de Ruanda i d'Uganda. I per això un comença a explicar-se aquestes arrels, aquest deix que sempre l'acompanya, no? que porta enganxat a la veu. La seva música, de fet, és absolutament un llegat del continent africà al temps que, evidentment, està totalment embeguda del jazz nord-americà. Somi és un valor en alça, un valor indiscutible que puja com l'escuma fins al fet de convertir-se en una de les nenes mimades, si es pot dir així, del seu segell discogràfic Sony Music des del mateix moment que la va acollir. I hores d'ara, tots els mitjans, sobretot els americans, que són els que més han reflectit o han reaccionat a la carrera, a tot el que ha anat publicant, a tot el que ha anat fent els concerts de Somi, la comparen ni més ni menys que amb Miriam Makeba o Sarah Vaughan. Una cantant fora de sèrie. Aquesta és Somi. Aquest que escoltem és un dels temes d'un disc anomenat The Lagos Music Salon, que és un disc realment que marca un abans i un després a la carrera de Somi. Fa uns quants anys, expliquem una mica la història, perquè si no no s'acaba d'entendre com va això, aquesta noia va decidir no només anar a buscar les seves arrels, sinó intentar viure allà on les coses passen amb deix africà, és a dir, Àfrica. I el que va fer és tan senzill com deixar la seva casa a Nova York, tancar-la i anar-se'n a Lagos, Nigèria, durant 18 mesos, cosa que després s'ha allargat, això és una altra història. I allà es va estar, es va instal·lar a Lagos, evidentment no es va quedar senzillament a casa i anant a comprar al mercat, sinó que va entrar en contacte amb els músics del país, va entrar en contacte amb el que es feia, va respirar el que hi havia en l'ambient musical, i el resultat, publicat a l'agost del 2014, és aquest disc, The Lagos Music Salon, que, com dèiem abans, són els talls que he buscat perquè marquen molt el que és Somi actualment. Aquest disc, que evidentment va ser publicat per Sony Music, només ser llançat va aparèixer el número 1 de les llistes de vendes als Estats Units. En el disc hi ha tota mena de perles. No té desperdici, us el recomano vivament. I, a més, hi ha aparicions estel·lars, perquè només es pot qualificar així una aparició d'Angelique Kidjo o d'Ambrose Akinmusire. Bé, en qualsevol cas, totes les revistes americanes i d'arreu del món comencen a ensumar que aquí hi ha un gran nom que ha vingut per escriure's a la història del jazz. Yesterday she said her present thank yous. Morning heat crowding her room and thighs. She could taste the salty fight. No cal imaginar-s'ho gaire. La majoria de publicacions especialitzades destaquen sobretot l'elegància de la seva música. En qualsevol cas, que sapigueu que teniu l'oportunitat de gaudir-ne en directe, de comprovar-ho, dimarts 15 de novembre a les 8 i a les 10 del vespre al Jambre de la Plaça Reial. És i serà aquí. Som-hi! Aquests compassos, com la majoria de vosaltres sabeu ben segur, són els que donen la benvinguda als espectadors que es disposen a veure o a sentir, clar, perquè la ràdio és bàsicament sentir. Es disposen, dic, a veure o sentir, a escoltar Il Dissoluto Punito, o sigui, el Don Giovanni, Don Giovanni pels amics. Número de catàleg, Kegel 527, una òpera de Mozart en dos actes, que a més està inscrita en el famós paquet de, per dir-ho així, perdoneu, per dir-ho de la manera correcta, la trilogia de Ponte. És a dir, les òperes que Mozart va fer en col·laboració amb el llibretista Lorenzo da Ponte, que, segons la majoria d'experts, i si més no, segons la meva opinió, si us serveix per res, marquen el cim, la culminació de les òperes de Mozart, en molts sentits. Vull dir, també perquè és el final de la producció. En fi, però en qualsevol cas, les noces de Figaro, Così fan tutte i Don Giovanni són les tres òperes d'aquesta trilogia de Ponte. Ja sabeu de què va Don Giovanni, evidentment. El Don Giovanni que intenta seduir Dona Anna, però que acaba lluitant i matant el seu pare, que és el comanador, embolics, intenta seduir una noia per aquí, una per allà, un promès gelós que el fa fugir. Els embolics d'un Don Giovanni que també són la salsa en la que es couen un munt de peces de teatre i altres òperes de l'època. En qualsevol cas, aquesta és la combinació, la recepta per aquest drama giocoso, que és com s'anomena d'una manera oficial aquesta òpera, en la qual, per dir-ho clar, giocoso fa referència al seu caràcter còmic, i drama, que semblaria un contrasentit. No, drama només vol dir que és un text operístic. Per això aquesta cosa que sembla un oxímoron, no? Drama giocoso. En qualsevol cas, Mozart deia que era una òpera bufa i assumpte acabat.
La girarem la mano, la mirirai visir, vedina nel lontano, partiam del mio da qui.
No sé si em planyeu la feina, però a mi em costa molt això d'haver de trepitjar la música, i segons quina encara em costa més, eh? Si és coses de la bellesa increïble d'aquest duetino, d'aquest Lasci darem la mano. Bé, en fi, tornem a la feina. Abans us deia que es van cuinar moltes peces de teatre i òperes a l'entorn del mateix argument original. Un argument original que, ni que sigui llunyanament, és el de El burlador de Sevilla. Una obra que, per cert, ha estat històricament atribuïda a Tirso de Molina, molts ho vàrem estudiar així a l'escola, però que s'ha descobert que de Tirso de Molina, nasti de plàstica, diuen els joves. Era d'un autor italià de la mateixa època. O sigui que aquest és un altre cas d'aquests de robatori internacional. Bé, tornem a Don Giovanni. Estrenada a Praga, al Teatre Gnòstic, el 29 d'octubre de 1787, per iniciativa d'un empresari, l'empresari d'aquest teatre, que era un italià, que era Pasquale Bondini, que estava fascinat per com Praga havia acollit le nozze di Figaro, les noces de Figaro, que, per cert, a Viena havia passat gairebé sense pena ni glòria. Però a Praga la cosa era espectacular, era un fenomen mediàtic, que diríem ara, fins al punt que aquest home, en Pasquale, va convidar Mozart i el llibretista a que anessin a Praga perquè poguessin veure, comprovar de primera mà què estava passant. I, efectivament, quan hi van veure, es van trobar amb gent a les cantonades, tocant peces de música, als balls públics, adaptant peces de Le Nozze di Figaro per ballar. O sigui, una Mozartmania de l'època, a l'escala que es podia fer aleshores que no hi havia internet. Bé, en qualsevol cas va ser suficient per convèncer Mozart i da Ponte per escriure una nova òpera pel Teatre Gnòstic. I aleshores què va fer Mozart? Doncs també una cosa que és molt actual. Va veure què és el que estava triomfant en aquell moment. Va veure que hi havia un italià, Giuseppe Gazzaniga, que per cert l'hem oblidat tots, però era un compositor, que havia escrit una òpera sobre Don Giovanni. I va dir, calla, doncs farem això, que és el que es fa de la manera bé. Així s'està fent la majoria de coses empresarials i comercials des de fa segles, com podeu veure. I això és el que va fer. Es va instal·lar els Mozarts en una casa a les afores de Praga, convidats pel seu amic Franz Xavier Dussek, i allà van escriure l'òpera, van escriure ni més ni menys que aquesta òpera absolutament magistral, Don Giovanni. Per acabar, un parell d'anècdotes d'aquestes que sé que agraden a l'audiència. Mozart va fer... Això era bastant típic a l'època. L'obertura la va escriure al final. Tant al final que els músics estaven esperant-la, literalment, físicament, al teatre. I la va haver de veure, la va haver d'escriure a base de cafès, que sembla que la seva dona Constança li servia sense parar. Els músics només van fer una única lectura abans de poder estrenar. O sigui, una cosa increïble que si passés ara... De fet, potser passa i no ens n'adonem. En qualsevol cas, per obra i gràcia dels amics de l'òpera de Sabadell, Don Giovanni al Teatre Tarragona el dia 20 a les 6 de la tarda. Si sí, en l'últim toc de cultura parlàvem de Mozart i parlàvem concretament d'una òpera, ara tornarem a parlar de Mozart i parlarem d'un Mozart que s'interpretarà al Gran Teatre del Liceu, però que no és una òpera. En aquest cas, el que us portem és un concert. Un concert dedicat com a peça central al Rèquiem de Mozart i que s'insereix en el marc del Memorial Pau Casals, dijous 17 a les 20, és a dir, a les 8 del vespre, perdó, al Gran Teatre del Liceu, aquest concert, que per cert després es repetirà el 18 de novembre a l'Atlàntida de Vic i a l'Auditori de Sant Cugat el 26 de novembre. Molt bé, què hi ha en aquest concert a banda, evidentment, del Rèquiem de Mozart, que és qui omple el títol? Doncs hi ha això que estem escoltant de fons, com no descobrirem ara la sopa d'all si us expliquem que Mozart era maçó i va escriure moltes peces per la maçoneria, entre les quals aquesta música per un funeral maçònic, Mauerische Trauermusik, Kegel 477, que estem escoltant de fons. És una peça en do menor, escrita per un servei maçònic que sembla ser que es va dur a terme el 17 de novembre de 1785 a memòria de dos germans masònics de Mozart, el duc Georg August zu Mecklenburg i el conde Franz Esternasi von Galanta. Bé, no cal dir que eren membres de l'aristocràcia de Viena, on es trobava Mozart en aquest moment, i que això, a més, aquesta música, evidentment, va transcendir el fet del funeral, el fet d'aquest rite masònic, per ser estrenada molt més tard en un concert el 9 de desembre de 1785. És una, com dèiem abans, una de les moltes, per cert, unes quantes, un bon plegat, obres que Mozart va compondre al llarg de la seva vida mentre va ser el que se'n diu iniciat a l'ordre maçònica. Ja té algunes coses inusuals. Mozart sempre les té. Mozart sempre mereix capítols a part en moltes coses, com per exemple el fet d'usar cant gregorià, que és una cosa que no és freqüent en aquest tipus de composicions, i una altra que, tractant-se de Mozart, doncs ja ens la podíem imaginar, que és la inclusió del corno di basseto a l'orquestra. Ens ho podíem imaginar perquè Mozart va ser al llarg de la seva vida com a compositor, el corno di basseto surt pràcticament de tot arreu i tenia una gran devoció. És un instrument al qual hi tenia, doncs això, molta afecció. si el primer plat o l'aperitiu, dieu-ne com vulgueu, era aquesta Mauerische Trauermusik, a continuació, el primer plat o el segon, segons els contes que feu, serà el concert per piano número 23 en la major, Kegel 488. Una obra escrita a Viena el març de 1786, en una època, en l'inici d'una època certament interessant de la vida de Mozart. Bé, tota la vida de Mozart és interessant segons en quin aspecte tu miris, no? Però és just el moment en què ell aconsegueix que el bisbe Coloredo el faci fora amb una puntada de peu, literalment, perquè les relacions que havia tingut ell servint el bisbe, tots dos havien estat terribles, havien estat horroroses. De manera que, aprofitant precisament això i uns altres fets de viatges del bisbe a Viena, en què Mozart doncs, se la va jugar, es va presentar tard, coses d'aquestes, doncs va aconseguir que el fes fora i el deixés en absoluta llibertat de conquerir Viena, cosa que va fer, en part ajudat, o en bona part ajudat, per l'emperador austríac Josep II. Per bé que l'ajut que li va brindar l'emperador va ser, com a mínim, curiós, per posar un adjectiu que no se m'acut quin altre posar. En qualsevol cas, 4 anys va durar aquesta època en què Mozart es va convertir en el compositor favorit de tota Viena en l'apartat, sobretot, de la música instrumental. I va fer doncs, moltíssimes coses molt importants de la seva producció. Per exemple, els 14 piano, concerts de piano, des del número 1 fins al 24, en els quals s'inclou això que estem escoltant. Com dèiem abans, Mozart té moltes coses a banda, moltes coses a part. Aquí, en aquest concert, en lloc d'un andante, hi ha un adagio, l'únic adagio de tots els concerts de Mozart. I, efectivament, el plat principal, Rèquiem en re menor, Kegel 626 de Mozart, la darrera composició de Mozart, composta, per tant, a l'any 1791, i que ha generat un gran debat sobre com una part de l'obra es va completar després de la seva mort, perquè molta part doncs, no la va acabar, i la va fer sobretot un alumne seu, Franz Xaver Süssmayr. Com deia, molta, molta polèmica, i com sempre, uns quants corni di bassetto a l'orquestra. Mozart serà al Liceu dijous 17 a les 8 del vespre. Això que sentíem, això que hem escoltat, era un fragment, un trosset d'una obra de teatre d'aquestes que s'ha de qualificar inexcusablement d'èxit. Suposo que alguns dels que m'escolteu ja l'heu vist. És El curiós incident del gos a mitjanit, una producció inicialment del Teatre Lliure, que va fer això que a nosaltres ens agrada molt i que no és gaire freqüent, és a dir, omplir tot el temps que està programada l'obra amb sala plena, saltar a un altre escenari, fer el mateix, i ara és el poliorama, vaja, i serà fins al 4 de desembre. El curiós incident del gos a mitjanit és una obra de teatre que ve amb una llarga trajectòria, amb un autèntic currículum d'èxit. És una obra de teatre escrita a partir d'una novel·la, una novel·la de Mark Haddon, que ja va ser un èxit. Va ser adaptada per Simon Stephens i allà, a Londres, al West End, va omplir teatres una vegada i omple teatres una vegada i una altra. És a dir, una trajectòria d'èxit absolut. De què va el curiós incident del gos a mitjanit? Doncs mira, va d'un adolescent, Christopher Boone, un noi extraordinari, molt intel·ligent, que li agraden les matemàtiques, que li agrada observar el cel de nit. És un noi diferent. És un noi, per dir-ho ras i curt i anant directe al gra, que té 15 anys i té el síndrome d'Asperger. Aquest noi, en un moment determinat, descobreix a mitjanit el cadàver de Wellington, que és el gos d'una veïna. I malgrat que el pare li demana que no s'hi obsessioni, que ho deixi córrer i que ja està, en Christopher decideix investigar qui és l'assassí. I a partir d'aquí, doncs, passen moltes, moltes, moltes coses. Coses que, entre altres, l'han portat aquesta peça a guanyar un munt de premis, des de que era llibre, Premi Whitbread, el Premi Guardian, el Commonwealth Writers, en fi, molts premis, i que aquí també l'han portat a guanyar 3 premis Butaca, 4 premis de la crítica 2015, inclòs el de millor espectacle, el Premi Ciutat de Barcelona de Teatre, per l'actor Pol López, que és el protagonista, i, en fi, moltes coses més. El West End, com a peça de teatre, 5 premis Tony. Només us diré això. Ja sabeu com van de buscats i difícils d'aconseguir els Tonys. En qualsevol cas, Pol López, com us deia, més en Christopher, el protagonista, amb ell hem parlat i per començar li hem demanat quin és el secret de l'èxit d'aquesta obra que ho guanya tot i que omple tots els teatres.
És una història que passa per molts colors. O sigui, una història que fa riure, és una història que fa emocionar, és una història que fa empatitzar, fa veure i a través del personatge coses teves i de la teva relació amb la teva família, amb els teus éssers estimats. I també que és un personatge que té uns valors, doncs, que és bonic veure'ls, com el que parlava, no? Aquest desig de justícia, de la veritat, i sobretot conèixer la realitat de la gent que viu amb Asperger, perquè podem aprendre moltes coses de la seva mirada cap al món.
Com dèiem, omple teatres, els omple a Londres i els omple a Barcelona, on, no ens enganyem, el món de les arts escèniques no passa pas pel seu millor moment. O sí?
La cultura en general no està passant pels seus millors moments i, de fet, el PP i les seves polítiques, doncs, van totalment a ofegar el sector, no? I que hi hagi una obra, doncs, que funciona, o que hi hagi obres, que la gent vagi al teatre, doncs sembla ser que, bueno, reforça la idea de que la gent necessita, no? Estar en contacte amb la cultura, perquè genera a vegades, doncs, això genera sentiments més bonics, menys, i sobretot i genera també, doncs, debat, i això és important que passi. Una altra cosa és que no es posen moltes facilitats perquè el teatre segueixi endavant.
El curiós incident del gos a mitjanit no és, però, el relat simple i lineal d'un jove amb Asperger que decideix investigar un petit incident, ni de bon tros. Això, de fet, és l'excusa que porta aquest jove, aquest protagonista, a afrontar un viatge molt més ambiciós.
Comença per un fet fortuit, per aquest desig de justícia que té ell, no? Perquè això és una cosa molt, molt, molt bonica i que a mi m'interessa molt del personatge, com a, també d'aprendre, no? Aquest desig de justícia, que busca la veritat en l'incident d'aquest gos que ha mort, busca la veritat de què ha passat com un detectiu, però sí, a partir d'una cosa fortuïta, sí, es desplega tota una sèrie de coses que ell no sabia, de la seva família, una sèrie de veritats que estaven amagades, que encara faran que tingui un viatge més bèstia del que, més profund i més bèstia del que s'esperava. Mm.
El curiós incident del gos a mitjanit, una obra que, si no l'heu vista, jo no me la deixaria perdre. Milers d'espectadors ja l'han vista. Aquí, a Londres i en molts llocs més. És ara al Teatre Poliorama, fins al 4 de desembre. El que deia, jo no me la perdria.
Tocs de cultura.
Ràdio Estel, amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.
Clínica del Remei, la teva propera clínica. Un gran equip mèdic amb servei d'urgències les 24 hores del dia, amb unitat de pediatria integral i el millor tracte i atenció. Escorial 148 de Barcelona. Truca'ns al 93 285 0010.
Del segle XX a mitjans del 70.
Jaume Sisa presenta nou disc, Malalts del Cel, un treball on ha comptat amb la col·laboració d'artistes com Pau Riba, Marina Rossell, Anna Roig, Roger Mas i David Carabén, entre d'altres.
L'Arcàdia somiada, però a la llum navegant a la contra del...
Malalts del Cel, el nou disc de Jaume Sisa.
A Ràdio Estel... Tocs de cultura.
Sí, senyor, és el preludi a la migdiada d'un fauna, el preludi de la premedida d'un font, si sou dels que voleu les coses pel seu nom, de Claude Debussy, i que us portem aquí, al Tocs de Cultura, concretament perquè l'Auditori la programa aquest cap de setmana, divendres, dissabte, diumenge, com fan sempre amb els concerts, si més no, amb els de la temporada de l'Orquestra Simfònica de Barcelona Nacional de Catalunya. Jean-Yves Thibaudet serà, de fet, és el nom que destaca en el títol principal d'aquest concert, tal com l'ha anomenat l'Auditori. Jean-Yves Thibaudet interpreta el concert de Grieg. De Grieg, sí, ara vindrà. Vull dir, de moment estem amb Debussy. Perquè el programa és aquest, el preludi de la Premedida d'Enfant, i després d'Edward Grieg, el concert per piano i orquestra. Ah, el concert, no n'hi ha més. En la menor opus 16, de Gabriel Fauré, Pelléas et Mélisande, i de Claude Debussy, un altre cop, La Mer. La direcció de Stéphane Deneuve i, com us dèiem, al piano, Jean-Yves Thibaudet. Això és el Pelléas et Mélisande de Gabriel Fauré, però abans ens hem descuidat una mica de fer una pinzelladeta del preludi de la Premedida d'Enfant, una obra que, com totes, té la seva història i les seves petites històries al voltant. Obra sinfònica Claude Debussy entre el 1892 i el 1894 va estar composta i que s'inspira en un poema de Mallarmé, de Stéphane Mallarmé. És la primera obra orquestral significativa de Debussy, sens dubte, i va tenir efectes profunds en la següent generació de compositors. Diguem que va marcar com a mínim aquesta primera generació d'una manera molt clara i d'una manera realment bastant definitiva. El compositor-director Pierre Boulez Fins i tot ha arribat a dir que el despertar de la música moderna va començar amb aquesta peça de Debussy. Bé, aquesta és la primera de les peces del concert de l'Auditori. I la segona, com dèiem, és la que estem escoltant de fons, aquest Pelléas et Mélisande de Gabriel Fauré. Una música incidental que va compondre Gabriel Fauré per la producció que es va fer a Londres d'una peça de teatre amb el mateix títol, evidentment, de Maurice Maeterlinck. Una obra d'encàrrec una mica lleixa, la cosa, perquè en principi van encarregar la peça de Debussy, que en aquell moment estava enfrescat en una òpera i va rebutjar de fer-ho, amb la qual cosa se'n van anar a buscar corrents en Fauré, i en Fauré va acceptar, malgrat que, la veritat, les condicions eren bastant fotudes, sobretot de temps, tenia molt poc temps per fer-la. En qualsevol cas, el 21 de juny de 1898, el Príncep de Gales, el Teatre Príncep de Gales, es va estrenar aquesta obra de Fauré. I arribem al concert per piano en la menor opus 16 de Grieg, com dèiem, al concert. Al concert, no perquè sigui el màxim exponent d'aquesta sessió de l'Auditori, que potser ho és, sinó pel fet que és l'únic concert que Grieg va acabar. Grieg, pel que sembla, vaja, per estar documentat, era el que en podríem dir d'una manera col·loquial i una mica bèstia, un cagadubtes. No hi havia manera que se sentís convençut del que havia fet, i aquest és l'únic que va acabar. En qualsevol cas, va pagar molt la pena, perquè és una de les obres, evidentment, més cèlebres del compositor, i, a més, podem dir, sense cap mena d'empatx, que és un dels concerts, dels majors concerts del repertori per a piano. Forma part de les obres de joventut de Grieg. De fet, la va compondre l'any 1868, o sigui que Grieg tenia, aleshores, 25 anys. La va compondre... aquesta és una dada que sempre em salto, perquè com que no domino gens ni cot el danès, no sé massa bé si dic bé que el poble on ho va fer es diu Solerot o es deu dir d'una altra manera, perquè porta les dues tatxades és una mica complicat per algú del Penedès. Però en qualsevol cas, allà ho va fer, i ho va fer de veritat. El concert de Grieg és sovint comparat al de Robert Schumann, d'entrades en la mateixa tonalitat de la menor, i les dues introduccions comencen pel brio d'un descens en acords de piano. De manera més general, l'estil de Grieg es considera més proper al de Schumann que de qualsevol altre compositor. En qualsevol cas, això és el plat central d'aquest Jean-Yves Thibaudet interpreta el concert de Grieg que ens ofereix l'Auditori al cap de setmana entre el 18 i el 20 de novembre d'aquest any.
Thank you.
Tocs de cultura.
Ràdio Estel.